Bon dia. La massificació en els entorns naturals de la Garrotxa recupera les xifres d'abans de la pandèmia.
L'informatiu del migdia.
En general, el que hauria de passar és que hi hagués un increment de freqüentació en aquest pont, però també estem observant que durant tota la tardor, aquest any, tots els caps de setmana han sigut d'alta freqüentació, perquè, per altra banda, també ha fet molt bon temps.
És el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Des del Parc Natural noten l'augment de visites en zones com la Fageda d'en Jordà. Les condicions meteorològiques han allargat la caiguda de la fulla i això ha provocat massificacions durant més setmanes que en anys anteriors. En les èpoques de més freqüentació s'ha optat per la figura de l'educador, encarregats de preservar el silenci i informar els visitants que no surtin dels camins marcats en zones com les dels volcans Cruscat i Santa Margarida. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 28 de novembre de 2022.
El dia en 4 minuts.
El Departament d'Acció Climàtica ha començat a Castellfollit una prova pilot per detectar exemplars d'escarabats bernats marbrejats amb gossos ensinistrats. L'objectiu és trobar els refugis hivernals que tenen aquests insectes en zones properes als camps agrícoles. L'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter.
Ja dic, el primer any que va haver-hi aquesta plaga, realment era escandalós, diguéssim, veure façanes que al capvespre, on hi acabava de tocar el sol, façanes que es veien pleníssimes i que els trobaves per tot arreu.
Primer cap de setmana del gran recapte d'aliments amb bones sensacions per part del Banc dels Aliments. Calculen aconseguir a tot Catalunya els 5 milions d'euros, superant les xifres de l'any passat. Es poden continuar fent donacions econòmiques fins al 6 de desembre. El responsable de Relacions Externes de Mercadona, Girona Nord i Barcelona és Sant Timon.
Nosaltres hi participem en donació virtual, en línia de caixes, és una donació monetària, on el client doncs, pot donar per múltiples d'un euro la quantitat que vulgui.
Les entitats feministes de la Garrotxa consideren que cal un canvi de valors amb la participació de tota la societat per acabar amb la violència de gènere. Ho han dit aquest 25 de novembre durant els actes de commemoració del Dia Mundial contra la Violència cap a les Dones. Una de les membres de la DALLA és Júlia Parera.
El moviment feminista no busca el benefici de la dona per sobre de l'home, sinó el benestar social, la igualtat i, per tant, que les condicions estiguin repartides de forma equitativa i igualitària.
En política, Esquerra Olot diu que omplir els habitatges del nucli antic és la clau per recuperar la zona. Ho ha dit Esquerra Republicana i el seu portaveu, Josep Quintana, en un acte que es va celebrar dissabte a la plaça 1 d'octubre d'Olot.
Esquerra planteja això, aprofitar el talent que té la ciutat, com deia, en tots els àmbits, per construir aquest Olot del futur i del present.
El Centre Excursionista d'Olot dona la seva documentació a la ciutat. Aquesta donació consta de quasi 10.000 documents, entre cartells i imatges. El president del Centre Excursionista d'Olot és Albert Rovirola.
I resumint, aquest patrimoni estarà molt més ben conservat a l'arxiu. En aquests moments ja està molt més ben classificat que no estava.
En esports, la Unió Esportiva Olot encaixa la tercera derrota consecutiva contra un rival directe. L'equip de Jonathan Risueño va fer mèrits per puntuar, però va tornar amb les mans buides del Zira. El conjunt valencià va guanyar per 2-1 i ja té 6 punts més que l'Olot. Els olotins es compliquen la vida a la classificació, continuen penúltims i queden a 5 punts, tant del play-out com de la permanència directa.
No, jo el que estic és ocupat en millorar l'equip i en aconseguir victòries. Crec que és una lliga molt igualada, que quan guanyes dos o tres partits pegues un salt en la classificació.
I en hoquei patins, la Josep Jou empenya l'hoquei Olot per sumar i acabant empatant a 3. Els olotins aconsegueixen un punt després de remuntar un 1-3 davant el Congrés. Davant més de 800 espectadors, l'hoquei Olot va ser capaç d'igualar un marcador marcat per les decisions arbitrals durant l'inici. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi Garcia.
Tal com ha anat el partit, crec que és un punt positiu, perquè al final és el que dèiem, o sigui, es posen amb un 1-3, que se'l troben, crec.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Metges de Catalunya convoca vaga els dies 25 i 26 de gener. Fa 10 dies, aquest sindicat majoritari entre els metges va portar 54.000 signatures al Parlament, demanant revertir les retallades i contractar més professionals. En successos, una dona ferida greu en un incendi que hauria provocat la parella Artesa de Segre. Els Mossos han detingut un home de 39 anys que hauria arruixat la dona amb líquid inflamable. I 4 detinguts i 16 denunciats en un after a Barcelona que acumulava queixes dels veïns. Entre els 4 detinguts i als dos porters del local per tinença il·lícita d'armes. A la pàgina internacional, un periodista de la BBC detingut en les protestes a la Xina denuncia maltractament policial. Segons la cadena britànica, el reporter ha rebut cops i ha estat emmanillat per la policia. I almenys 7 morts, inclosos 3 menors, a l'esllavissada de terra a Ischia. Encara hi ha 5 persones desaparegudes a Itàlia que els equips d'emergència busquen sota el fang.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Avui a l'apartat meteorològic comencem la setmana amb l'estabilització de temperatures ja típiques d'aquesta època de tardor i a partir ja d'aquest migdia els ruixats que han anat apareixent a partir del nord-est de Catalunya van marxant cap a les comarques més properes al mar Mediterrani. El Servei Meteorològic de Catalunya, per la seva banda, ha activat l'avís per neu per acumulacions de més de 20 centímetres per damunt dels 1.300 metres a la Vall d'Aran. El protagonista també serà el vent, que a mesura que es vagi retirant el front anirà entrant. Bufarà cerç o mestral al Ter Sud i vent de nord o tramuntana a les cotes altes del Pirineu i a l'Empordà. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per vent al Pirineu i en una bona part del Ter Sud. La temperatura en descens després d'aquest front, a primera hora, la temperatura ja ha començat a baixar al Pirineu i a les comarques del Prepirineu es situa entre els 12 i 15 graus. Pel que fa a les comarques de Terres de l'Ebre, es situa entre els 12 i 15 graus.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dilluns 28 de novembre de 2022 i ho fem parlant de turisme, ja que la massificació en els entorns naturals de la Garrotxa recupera les xifres abans de la pandèmia. Des del Parc Natural noten l'augment de visites en zones com la Fageda d'en Jordà. Les condicions meteorològiques han allargat la caiguda de la fulla i això ha provocat massificacions durant més setmanes que en anys anteriors. En les èpoques de més freqüentació s'ha optat per la figura de l'educador, encarregat de preservar el silenci i informar els visitants que no surtin dels camins marcats en zones com les dels volcans Cruscat i Santa Margarida.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La recuperació progressiva després de la pandèmia també s'ha notat en els entorns més visitats al Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. La postal del canvi de color del paisatge i l'aparcament de la Fageda d'en Jordà, omplert de vehicles, és habitual aquestes darreres setmanes. Els números de visitants a hores d'ara són similars al dels 2018 o 2019, tant en entorns com la Fageda o els volcans més visitats, com el Cruscat o el Santa Margarida. Després del 12 d'octubre, dies en què va haver-hi més massificació, en aquestes zones, des del Parc Natural, esperen una gran freqüentació de turistes a partir del Pont de la Puríssima. El director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa és Xavier Puig.
Aquest any, la tardor, o el canvi de color de les fulles s'ha estat enrederint. Per tant, això podria provocar, tot i que no m'atreveixo a assegurar-ho, que el pont aquest de la Puríssima i de la Constitució fossin més freqüentats. També, per contra, és un pont molt llarg i probablement la gent es repartirà més. En general, el que hauria de passar és que hi hagués un increment de freqüentació en aquest pont, però també estem observant que durant tota la tardor, aquest any, tots els caps de setmana han sigut d'alta freqüentació, perquè, per altra banda, ha fet molt bon temps.
L'augment de visitants a l'entorn natural de la Garrotxa obliga a prendre una sèrie de mesures. La massificació abans de l'esclat de la pandèmia ja anava més i des del Parc Natural ja van prendre mesures. Ara s'ha adoptat la figura dels educadors i informadors, entre d'altres.
I en aquí el parc, d'alguna manera, ens vam avançar fent els deures abans, en el sentit que ja vam prendre algunes mesures importants en quant a la gestió de les puntes de freqüentació, perquè hem de pensar sempre que es tracta de gestionar aquests caps de setmana puntuals i, jo diria, més enllà, franges horàries puntuals, no? Llavors, en aquí es van prendre unes mesures importants al respecte de posar vigilants al que és l'aparcament i a les rotondes principals d'accés, que serien a la zona de Can Serra i a la zona de Santa Margarida.
Una de les encarregades de preservar el silenci al respecte a l'entorn és la Montse León. Ella és informadora mediambiental i guia del Parc Natural, que explica que s'han trobat amb més incidències de les habituals en aquests darrers dies.
Sí, sí, molt, perquè si ja normalment tenim incidències de gent que o bé no s'ha informat les normatives que s'ha de complir a dins, o bé que les saben, però que tot i així no les compleixen. Llavors, clar, més afluència, més incidències tenim.
De cares a les pròximes setmanes, amb la vista posada a les vacances de Nadal, des del Parc Natural i l'Ajuntament de Santa Pau es seguiran posant mesures per tal de gestionar la massificació de turistes com fins ara, preservar un entorn natural únic i admirat per milers de visitants que arribaran a la Garrotxa.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El Departament d'Acció Climàtica ha començat a Castellfollit una prova pilot per detectar exemplars d'escarabats bernats marbrejats amb gossos ensinistrats. L'objectiu és trobar els refugis hivernals que tenen aquests insectes en zones properes als camps agrícoles. Els gossos detecten els exemplars gràcies al seu olfacte i indiquen la zona on n'hi ha. El pla de pilot es vol estendre a altres punts del país. Aquest 2022, el bernat marbrejat ha tingut una incidència menor a Catalunya i no s'han registrat danys importants als conreus, tret d'alguns camps de poma a Girona, informa Aniol Puigbert. El primer exemplar d'escarabat marbrejat que es va detectar a Catalunya va ser a les comarques gironines el 2016. A partir d'aquell moment es va començar a estendre per tot el país. A Castellfollit de la Roca fa 2 anys que van veure els primers exemplars. L'insecte entra a les cases i es posa dins de la roba, provocant molèsties als veïns. Pels agricultors, aquest insecte encara és més perjudicial perquè els danya la collita. L'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter.
Ja dic, el primer any que va haver-hi aquesta plaga, realment era escandalós, diguéssim, veure façanes que al capvespre, on hi acabava de tocar el sol, façanes que es veien pleníssimes i que els trobaves per tot arreu, que entraven dins de les cases quan la gent ventilava les cases, que es posaven dins de la roba, i era, diguéssim, tot i que és una espècie que és totalment inofensiva, però sí que doncs, crea molèsties, ja dic, a vegades doncs, no ve de gust trobar-se doncs, segons quina espècie dins de casa o dins de la roba, per exemple. No?
Aquest any l'escarabat ha afectat a diversos camps de poma de l'Empordà. Una vegada aquest insecte s'endins en un camp de conreu, cal erradicar-lo amb productes fitosanitaris. Amb l'objectiu d'evitar l'ús d'aquests productes, el Departament d'Acció Climàtica ha engegat un pla pilot a la demarcació de Girona en què gossos ensinistrats s'encarreguen de buscar els refugis d'hivernació dels bernats marbrejats per tal que després es puguin eliminar. El tècnic de la Unitat de Serveis de Sanitat Vegetal d'Acció Climàtica és Jordi Mateu.
Llavors es farien uns recorreguts pels voltants d'aquelles parcel·les on hi ha les barraques que sabem que s'hi troben i llavors d'allí fer aquests tractaments preventius perquè no es desplacin els cultius, en el cas dels bernats. També tenim un gran desconeixement del bernat pudent que afecta l'avellaner, que crea una malaltia, que és la taca blanca, que no sabem on se localitzen aquests bernats. I, per tant, serà una gran ajuda per al control d'aquella plaga, també.
La directora de Lladruc, Roser Feliu, ha explicat que a dia d'avui hi ha dues gosses ensinistrades per trobar els bernats marbrejats i esperen que la tardor de l'any vinent n'hi hagi una altra.
El treball de detecció hem de dir que es basa en el que diguem ensinistrament en positiu. L'ensinistrament en positiu és a dir que el gos, doncs, evidentment, no se'l maltracta, no se'l genera cap mena de tensió, ni estrès, ni de cap mena doncs, de conducta que pugui ser lesiva per ells, sinó que és un mètode molt amable. Llavors es basa tot en el joc i en el divertiment amb el seu guia, que és la persona que porta el gos. Llavors, el mateix sistema, nosaltres preparem gossos detectors d'explosius, detectors de drogues, i hem fet servir exactament el mateix sistema pel gos. Sobretot hem insistit molt en el que en diem la marcació passiva. La marcació passiva és que un gos un cop ha trobat la substància, en aquest cas ha trobat el marat barbejat, el que fa és o bé s'asseu o bé s'estira.
De moment, el projecte funciona com a prova pilot a la demarcació de Girona a l'espera dels resultats que se n'obtinguin. Si són satisfactoris, s'anirà desplegant per tot Catalunya. A més, aquest mètode es podria fer servir per a altres espècies invasores que s'introdueixen al país.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Primer cap de setmana del gran recapte d'aliments amb bones sensacions per part del Banc dels Aliments. Calculen aconseguir a tot Catalunya els 5 milions d'euros, superant les xifres de l'any passat. Es poden continuar fent donacions econòmiques fins al 6 de desembre. Aquest cap de setmana al Mercadona es podien veure voluntaris que assessoraven els clients sobre com poder fer les donacions que des de l'arribada de la Covid s'han fet en forma de donació monetària. La donació econòmica permet al Banc dels Aliments poder optimitzar i repartir millor les compres durant l'any, és més sostenible i evita problemes de caducitat, segons el responsable de relacions externes del Mercadona Girona Nord i Barcelona, Santi Mont.
Nosaltres hi participem en donació virtual a línia de caixes, és una donació monetària on el client doncs, pot donar per múltiples d'un euro la quantitat que vulgui. Creiem que és la manera més òptima de maximitzar al màxim els recursos, perquè el Banc d'Aliments doncs, podrà escollir quines són els productes, els aliments que més necessita a cada moment.
Mercadona participa en el gran recapte d'aliments a les 250 superfícies que té repartides per tot Catalunya. En aquest sentit, Mont ha agraït el suport de voluntaris i clients.
Agrair doncs, la col·laboració dels nostres clients que un any més ens estan demostrant doncs, la seva solidaritat, no? Per altra banda, també agrair doncs, la tasca que estan realitzant els voluntaris, ja que de forma doncs, totalment altruista dediquen part del seu temps a aconseguir que aquesta campanya sigui també un èxit.
Fins al proper 6 de desembre es pot continuar col·laborant al gran recapte d'aliments fent donacions a les línies de caixa dels diferents supermercats que hi participen. La xifra total de recaptació es donarà a conèixer quan acabi el recompte, segons ha informat el Gran Recapte en un comunicat. Per altra banda, les entitats feministes de la Garrotxa consideren que cal un canvi de valors amb la participació de tota la societat per acabar amb la violència de gènere. Ho han dit aquest 25 de novembre durant els actes de commemoració del Dia Mundial contra la Violència cap a les Dones. A Olot s'han organitzat des de conferències fins a una marxa de torxes pels carrers de la ciutat. Natàlia Moreno.
Des de la DALLA han dit que la violència està incrustada dins la nostra societat i que per arrencar-la cal parlar-ne obertament per deixar-la de normalitzar. En aquest sentit, una de les membres de l'entitat, Júlia Parera, ha dit que en aquest procés cal que hi participin dones i homes.
El moviment feminista no busca el benefici de la dona per sobre de l'home, sinó el benestar social, la igualtat i, per tant, que les condicions estiguin repartides de forma equitativa i igualitària. És un dia per assenyalar totes les violències que estan havent i que estan normalitzades i per assenyalar, evidentment, els seus agressors, però al final, si ens n'adonéssim de la quantitat de violència que hem arribat a normalitzar, veuríem que totes nosaltres, fins i tot les dones, som partícips d'aquesta violència. Per tant, hem de començar per fer un treball intern.
La DALLA ha commemorat el Dia Mundial contra la Violència vers les Dones amb una marxa de torxes pels carrers del centre d'Olot. Amb això volen fer palesa la inseguretat que senten quan van per carrers foscos. De la seva banda, l'Associació de Dones Alba ha participat a la lectura del manifest de la Generalitat a les escales de Sant Esteve i posteriorment s'ha fet un minut de silenci en suport a totes les víctimes. La presidenta de l'entitat, Catalina Sellas, ha dit que la violència de gènere s'ha d'erradicar amb un canvi de valors.
El dia contra la violència és un fet molt trist i que, a veure, jo veig que aquesta xacra de la societat costarà molt de frenar-la perquè hem de canviar els valors i l'educació des de la infància per poder tirar món amb uns altres valors i una altra manera de fer.
Alba ha imprès uns tovallons de paper repartits a la restauració de tota la Garrotxa amb el lema No a la violència de gènere i ha organitzat diverses activitats com la presentació del llibre Mai te vaig ser jo, podria ser tu, on l'autora ha explicat la seva pròpia experiència.
I en política, Esquerra Olot diu que omplir els habitatges del nucli antic és la clau per recuperar la zona. Ho ha dit Esquerra Republicana en un acte que es va celebrar aquest dissabte a la plaça 1 d'octubre d'Olot.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Omplir els habitatges del nucli antic és la clau per recuperar aquesta zona de la ciutat. Això ha dit Esquerra Republicana en un acte que es va celebrar aquest dissabte a la plaça 1 d'octubre d'Olot i on el seu portaveu a la ciutat, Josep Quintana, va tractar aspectes com la transició energètica, un nou model de ciutat, propostes de mobilitat sostenible i reptes de present i futur per a Olot.
Esquerra planteja això, aprofitar el talent que té la ciutat, com deia, en tots els àmbits, per construir aquest Olot del futur i del present, del segle XXI, perquè la ciutat sigui amable, la ciutat sigui un lloc on els joves s'hi vulguin quedar a viure, on la gent gran hi visqui bé, on les famílies hi visquin bé, on millorem la mobilitat, millorem tots aquests aspectes que tots tenim al nostre, tots tenim present i que tenim el potencial per fer-ho, bàsicament. L'únic que hem de canviar la manera de governar la ciutat.
En aquest acte, Quintana i Esquerra Republicana a Olot també van aprofitar per reunir-se amb diferents sectors socials i econòmics de la ciutat per copsar la seva opinió envers les necessitats i l'estat actual de la ciutat.
Perquè el primer que hem de fer els polítics és escoltar la gent. La gent té problemàtiques, però també té idees i propostes. El primer que hem de fer és escoltar-los, intentar millorar la vida de la gent, però també, a vegades, això, com deia abans, l'important és trobar la bona solució o la bona idea, i jo penso que això, que Olot de gent amb talent, d'entitats amb talent i d'entitats, que gent que dedica temps a la ciutat, n'hi ha moltíssima, el que hem de fer és posar-la en joc.
El Partit Republicà Olot es reunirà en els pròxims dies amb diferents sectors de la ciutat per copsar els problemes de la situació actual d'Olot. I moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. I no marxem molt lluny perquè els bombers han rescatat aquest dissabte a la tarda una dona que s'havia precipitat per un barranc d'entre 30 i 40 metres mentre passejava pel Salt del Sallent, a la Vall d'en Bas. L'excursionista, conscient, estava ferida i se la va haver d'extreure amb una maniobra de rescat feta amb grua des d'un helicòpter. Els bombers van activar dos helicòpters amb el grup d'actuacions especials i un metge del sistema d'emergències mèdiques. L'avís de l'accident es va rebre aquest dissabte a les 3 de la tarda. I l'Associació Catalana de Malacologia ha descobert un cargol aquàtic diminut endèmic de la conca del riu Fluvià. La troballa s'ha fet a Vilert, un poble dins del terme municipal d'Esponellà, al Pla de l'Estany, i en honor al qual els investigadors han decidit anomenar-lo Vilertia. Com han confirmat un laboratori alemany, no es tracta només d'una nova espècie, sinó d'un nou gènere. Un dels responsables del descobriment, Sergio Quiñonero, explica que va ser una troballa casual.
Fa uns mesos vam trobar aquest bitxo quasi de forma casual i ens va sorprendre molt la mida molt petita que tenia aquest bitxo i també una forma una mica diferent a les espècies conegudes de cargols aquàtics i bueno, vam fer un estudi de la closca, finalment vam veure que era un bitxo totalment nou i després vam enviar a Alemanya uns bitxos perquè fessin l'estudi de l'animal.
El nou cargol viu a les fonts i els investigadors diuen que el continuaran estudiant de prop. Abans dels esports, parlem del Centre Excursionista d'Olot, que dona la seva documentació a la ciutat. Aquesta donació consta de quasi 10.000 documents, entre cartells i imatges. Els fons permet conèixer les nombroses activitats que el centre ha dut a terme des de la seva creació fins al 2017.
Després de la Guerra Civil, concretament l'any 1943, a la Garrotxa s'hi va crear la delegació del Centre Excursionista de Catalunya, conegut com el SEC. 17 anys després es va fundar com a entitat autònoma amb el nom actual Centre Excursionista d'Olot. En la història més pròxima, a finals del mes de juny de l'any passat, el CEO va proporcionar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa una documentació històrica que recull gran part de les activitats que es van organitzar des del seu inici. La donació comprèn 9,5 metres lineals de documentació textual, 400 cartells i més de 9.500 fotografies entre el 1943 i el 2017. El president del Centre Excursionista Olot és Albert Rovirola.
I resumint, aquest patrimoni estarà molt més ben conservat a l'arxiu. En aquests moments ja està molt més ben classificat que no estava. I acabo, posar l'arxiu del CEO en mans de professionals és el que havíem de fer. I aquest procés va començar el 2015 i s'acaba concretant avui amb la signatura del document per bé de tots, dels socis, de l'Ajuntament, dels professionals de l'Arxiu Municipal, dels estudiosos i de tots els ciutadans.
Aquesta documentació donada des del Club Excursionista Olot conté una important dimensió. L'objectiu és que tot quedi ben guardat i que es valori molt més del que ho estava. En tot aquest fons documental s'hi poden trobar documents de tot tipus, com les excursions de muntanya, competicions esportives, activitats de caire més social com l'aplec del centre, xerrades, conferències i la lluita constant del CEO a favor de la preservació del patrimoni històric i natural de la Garrotxa, entre d'altres. Una de les representants de l'entitat és Mireia Montbardó.
I juntament amb l'elaboració del llibre l'any 2020 es va fer tot un procés de documentació des dels cartells, però sobretot amb les fotografies, d'identificar persones, d'entendre tot aquest material que teníem i a partir d'ara doncs, ja això passa a la ciutat i comença una nova etapa que esperem que hi hagin més troballes, hi hagin més descobriments. Amb les fotografies tots quedem embadalits, però també hi ha elements que ens agradaven molt, com els cartells.
Aquest projecte del traspàs de tota la documentació per part del Centre Excursionista d'Olot a la ciutat d'Olot va començar el 2015. El treball de descripció d'aquest fons documental l'ha elaborat l'historiador Albert Martí Arau. L'objectiu era donar-li més valor i posar-ho en mans de professionals per por que es fes malbé.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot no aixeca el cap i encaixa la tercera derrota consecutiva contra un rival directe.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que l'equip de Jonathan Risueño va fer mèrits per puntuar, però va tornar amb les mans buides del Zira. El conjunt valencià va guanyar per 2-1 i ja té 6 punts més que l'Olot. Els olotins es compliquen la vida a la classificació. Continuen penúltims i queden a 5 punts, tant del play-out com de la permanència directa. Ens porta tots els detalls en David Planella.
Derrota dolorosa i perillosa de la Unió Esportiva Olot al camp de l'Alzira. Visitava el rival que ocupava el lloc de promoció de permanència, tenia l'oportunitat d'atrapar-lo a la classificació i no només no ho va aconseguir, sinó que el va deixar escapar a 6 punts. L'Alzira és el tercer rival directe que el guanya en un mes de novembre nefast pels interessos olotins. Es tanca amb 5 derrotes en 5 partits, 3 de Lliga i 2 de Copes. El tècnic Jonathan Risueño diu que està ocupat i no preocupat amb la situació a la classificació i remarca que el seu equip està en construcció.
No, jo el que estic és ocupat en millorar l'equip i en aconseguir victòries. Crec que és una lliga molt igualada, que quan guanyes 2 o 3 partits pegues un salt en la classificació i el que hem de fer és nosaltres també guanyar-los. Jo crec que estem en construcció, que cada dia hem millorat. Jo crec que hem fet millor partit que la setmana passada contra l'Aragó, i treballant per seguir creixer, que seguir potenciar la idea, i crec que cada vegada estem més cerca de guanyar. Jo crec que l'equip està treballant bé i que avui ha estat bé.
Risueño destaca sobretot l'entrega dels jugadors a la segona meitat, quan de seguida, al minut 6, van encaixar el 2-0 i tot i així no es van rendir. 3 minuts després, Ernest Forgas va culminar una bona jugada de Saïdú per escurçar distàncies amb el 2-1 i l'Olot va mereixer almenys l'empat. El mateix Forgas i Eric Callís van disposar de 2-1 davant del porter, però no van poder definir bé. També ho van provar Saïdú i Sebas Coris amb 2 xuts.
Crec que és molt important que l'equip, quan ens fiquem 2-0 avall, no se tire els braços avall, que seguís intentant-ho, i en aquest aspecte estic molt content. Jo crec que la primera part no ha sigut una primera part Bé, a lo millor un empat. Ells han tingut dues ocasions, han picat un. Crec que nosaltres també hem tingut dues ocasions bastant clares, sobretot una de Seidú ahir, mama en el porter. I la segona part jo crec que aún hem millorat més.
Si l'Olot va acabar perdent el camp de l'Alzira va ser per culpa dels dos gols que va rebre. En defensa, sobretot a la primera meitat, l'equip va concedir molts espais que el rival va aprofitar per arribar a l'àrea. Els valencians van començar millor, van tenir més control de la pilota i ho van intentar amb diversos xuts, però l'Olot també va tenir el seu moment a la primera part i justament quan semblava més animat va ser quan l'Alzira va enviar una pilota al pal i un minut després es va avançar en el marcador amb un gol d'Álvaro Gómez. Risueño explica quin era el pla de partit.
Hem plantejat un partit en bloc baix, que no hem apretat a dalt, que estem replegadets avall, intentant sortir a la contra quan tenim el valor també... que fossin llargues les possessions, però no, a més crec que no estaven sofrint demasiado. Crec que un parell de centres laterals que sí que s'ha costat ahir.
Amb la derrota per 2-1 al camp de l'Alzira, l'Olot continua penúltim a la classificació de Segona Federació i ara s'allunya 5 punts tant del play-out com de la permanència directa. Diumenge que ve, a 4:45 de la tarda, rebrà l'Hèrcules, que precisament té 5 punts més i es troba, per estrany que sembli, en zona de descens.
I en hoquei patins, la Josep Jou empenya l'hoquei Olot per sumar i acaba empatant a 3. Els olotins aconsegueixen un punt després de remuntar un 1-3 davant el Congrés. Davant més de 800 espectadors, l'hoquei Olot va ser capaç d'igualar un marcador marcat per les decisions arbitrals durant l'inici. Ferran Sacrés va tornar després de la lesió amb gol i l'equip va signar un joc correcte davant un Congrés ben plantat al darrere. Un punt més pels de García i Piera, que ocupen la setena plaça de la classificació. L'hoquei Olot i la ciutat estaven preparats per viure una tarda de dissabte de bon ambient i bon hoquei. No va ser gens el contrari i ja per començar la Josep Jou va registrar la millor entrada de la temporada fregant la xifra dels 800 espectadors per veure l'hoquei Olot Club Patí Congrés. Un duel entre dos vells coneguts que no podria haver començat millor amb el gol de Ferran Sacrés al minut 3 en el dia del seu retorn després de lesió. Un inici com ens té acostumats l'hoquei Olot aquesta temporada, però aquest dissabte i no pel mal inici de l'equip el guió girava de la mà dels àrbitres. Un penal i una falta directa en contra en poc menys de 2 minuts van significar la remuntada per part del Congrés amb el doblet del seu capità Marc Aubets. L'hoquei Olot va anotar el cop, no va ser precís i va rebre l'1-3 després d'una recuperació de Perpinyà que va superar Guillem Raurell. Abans del descans, però, apareixia el de sempre, Marc Prat, per anotar una falta directa a 4 minuts per marxar cap a vestidors. L'11è gol del 43 olotí en el que va de Lliga. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, valorava el punt com a positiu.
Tal com ha anat el partit, crec que és un punt positiu, perquè al final és el que dèiem, o sigui, es posen en un 1-3, que se'l troben, crec, i al final costa molt, perquè és un equip que defensa molt bé, que està molt tancat, que intenta fer els mínims errors. Nosaltres hem tingut, a més, quan empatem a 3, tenim opcions per acabar guanyant el partit i crec que forces.
A la represa, més control i precisió de l'hoquei Olot, que va buscar l'empat des del primer segon. El va trobar gràcies a una assistència en marca de la casa, Daniel Mangas, cap a Arnau Vidal, que el segon pal va rematar ple per posar el 3-3 al marcador. Quedaven 15 minuts pel final, però gairebé no hi va haver ocasions clares.
Aquests ritmes que et trenquen, doncs, a vegades costen de remuntar. Sí que ho hem sabut fer, ho hem sabut tornar-nos a posar al partit, tornar a jugar bé, tornar a tenir ocasions, i al final hem acabat amb un 3-3, que és el que diem, punt positiu. Un equip que sabien que era complicat i com tots, però era un equip que era complicat perquè a més ens trenquen molt i al final defensen molt bé i al final el punt positiu crec que és per aquest aspecte.
Un partit, com dèiem a l'inici, també marcat per les decisions arbitrals que van trencar el ritme inicial de l'hoquei Olot, segons el tècnic Jordi García.
No és que m'agradi gaire parlar dels àrbits, però sí que és veritat que hi ha coses que no entenc. O sigui, al final de tota la vida, no sé si han canviat el reglament, potser és que jo no me l'he mirat del tot bé, però el penal de l'Aniol baixa una bola de tota la vida, si baixa una bola de dalt, crec que no és penal, crec que és falta a la creueta. Ens ho mirarem, que potser m'equivoco. I després, molt rigorós també el segon penal, crec que la directa sí que han encertat, perquè se li enganxa l'estic, encara que sigui sense voler.
Al final, un punt per Hoquei Olot i Congrés, que seguiran a mitja taula del grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Dissabte vinent, l'Hoquei Olot visitarà la pista del Cerdanyola a partir de 8:45 del vespre.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 28 de novembre de 2022. Ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva que ens ha deixat el cap de setmana amb el tercer temps d'en David Planella. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.